Bon dia, són les 8. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia, de variabilitat al cel, restes d'inestabilitat amb alguna tornada a l'interior i sud de la comarca i més sol els dies vinents amb temperatura a l'alça.
Molt bon dia, és dimecres, és 14 de juny. Benvinguts al Supermatí, avui realitzat des de l'estudi de Ràdio Capital i també en directe per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Ahir vam tenir una situació de tempestes que, com anunciàvem, van ser de distribució molt irregular. Això què vol dir? Que va ploure en alguns punts del litoral del Baix Empordà, com Palafrugell, però va ploure més encara a la Bisbal d'Empordà, amb un bon xàfec que va deixar més de 17 mil·límetres en tan sols mitja hora. Va ploure també molts indrets, sobretot de la Catalunya central, Vallès Occidental, que han deixat riuades, que han deixat aquestes inundacions, i ahir era curiós perquè teníem avisos per inundacions i al mateix temps per sequera. Tenim un país curiós. Nosaltres comencem aquest supermatí saludant a la nostra redacció. Molt bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Oriol.
Sergi Villena, què tal?
Bon dia.
Amb la redacció saludada anem a repassar els titulars més destacats d'aquesta jornada. Maite Selva afirma que han de repensar el projecte de la Font de Baix i treballar amb els fons europeus que han de rebre, Maria.
A més, afegeix que cal desenvolupar el POUM a Begú i Esclanyà i treballar per crear habitatge protegit. Cal recordar que Selva repetirà com a alcaldessa de Begú després d'assolir un acord amb Jordi Carreras, de Més Begú i Esclanyà.
Juli Fernández anuncia que el primer dilluns de mandat ja aplicaran un pla de xoc per millorar la neteja de Palafrugell, Ferran.
Ho va assegurar la primera entrevista després d'anunciar el pacte que el farà alcalde en coalició amb Som Gent del Poble. La mateixa setmana, Fernández es reunirà amb els veïns afectats pels canvis a la carretera vella per consensuar mesures. Són dues de les primeres accions que té previst com a alcalde, tot i que també ha explicat que en els primers 100 dies de mandat crearan un mecanisme per fer habitatge social i que l'any vinent l'IPEP ja no existirà i passarà a ser una àrea municipal.
Els parcs aquàtics, com l'Aquadiver, afronten la sequera amb els deures fets per reduir el consum d'aigua. Maria.
El director dels parcs de l'Aquadivera Platja d'Aro i del Waterball a Lloret de Mar, Julià López d'Arenas, ha assegurat que els parcs aquàtics mouen molta aigua però en gasten poca. De fet, López d'Arenas ha recordat que la majoria de l'aigua que consumeixen és per regar les plantes. Per optimitzar aquest consum, els dos parcs han anat substituint els aspersors per recs de gota a gota. Això els ha permès reduir 20.000 metres cúbics en 3 anys. Per la seva banda, el parc d'Aqua Brava Roses recicla l'aigua per regar les zones enjardinades.
L'Institut Català del Suro assisteix al Congrés Mundial de la Vinya i el Vi a Cadis, Ferran.
Es va tractar la sostenibilitat del sector surer i la interacció del suro i el vi. El president de la Fundació Institut Català del Suro, Joan Puig, va reivindicar les característiques dels taps de suro per la qualitat del vi i la sostenibilitat, i també va defensar les virtuts d'un consum responsable del vi.
La millor venedora de l'ONCE del 2022 de Catalunya és la Bisbal d'Empordà, Carla.
Maria Teresa Roig, de 53 anys i amb discapacitat visual, va rebre aquest premi juntament amb 21 altres venedors i venedores seleccionats de tot l'estat.
El festiu celebra la tercera edició amb els Amics de les Arts, Helena Gadel i Marc Timón, Maria.
El festival se celebrarà del 10 al 18 d'agost i, a part d'aquests artistes, hi trobarem Gili Romanijo, Jazz Cats, la Copla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Gio Sinfonia o Manu Guix amb The Veterans.
El Festival Ítaca, Cultura i Acció, l'Empordà torna als orígens, ja espera amb The Gramophone All-Stars Big Band, Carla.
El pròxim dissabte 17 de juny, de Gramofon All Stars Big Bang oferirà una actuació a la plaça Catalunya de la Pera, en un concert que comptarà amb la participació de les germanes Yolanda i Cathy Say, conegudes com a The Say Sisters, com a vocalistes convidades.
L'estartidenca Consol Parera celebra el seu centenari, Maria.
L'alcalde en funcions, Jordi Colomí, li va entregar un ram de flors en nom de tot el poble, així com el llibre Torroella i l'Estartit desaparegut i una carta personalitzada.
I avui, en plan esportiu, us portem una grata notícia del futbol, i és que el Futbol Club Bellcaire va aconseguir aquest diumenge una de les gestes més importants de la seva història, Sergi.
Exacte, el club baixempordanès va aconseguir escriure aquest diumenge una de les pàgines més brillants de la seva història. Després d'una campanya gairebé perfecta tercera catalana, en què no ha perdut cap partit, l'equip de Bellcaire d'Empordà jugarà la propera temporada a segona catalana per primera vegada en el seu historial.
Passen 5 minuts de les 8 del matí i ara anem amb la previsió del temps. Albert Aparicio, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir tempestes, però no va ploure arreu. Tornaran les tempestes de tarda avui?
Sí, ahir vam tenir una situació de tempestes que, com anunciàvem, van ser de distribució molt irregular. No va arribar a ploure en punts del litoral baix empordanès, com a Palafrugell, però sí que ho va fer a la Bisbal d'Empordà amb un bon xàfec que va deixar més de 17 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. També va ploure a Torroella de Montgrí quantitats molt irregulars, entre 1 i fins a 10 litres per metre quadrat en funció de la zona dins el mateix terme municipal, i quantitats inferiors a 1 litre a Verges i Calonge. Avui jornada amb cel variable, restes d'inestabilitat que es traduiran en creixement de nuvolades al migdia que poden afectar amb més possibilitat a la meitat sud i interior del Baix Empordà, mentre que els municipis del nord i litoral tenen menys números perquè arribin les tempestes. A la meitat nord de la comarca, per cert, també de força moderada de tramuntana. Demà alguns núvols prims, més sol i sense risc de tempestes, amb una mica de vent del nord. Dies posteriors, jornades en temps més assolellat i temperatura que anirà clarament a l'alça, amb calor plenament estival.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs repassats els titulars i vista ja la previsió meteorològica, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Pere Carreras.
Aquesta setmana, concretament el dissabte 17 de juny a les 12 del migdia, les vares d'alcaldia s'alçaran arreu d'Espanya i tindrem constituïts els nous ajuntaments democràtics pel període 2023-2027. És una cerimònia un pèl anacrònica, d'aquella solemnitat de vellut i de polaina que no m'acaba de fer el pes, però és també un ritual que es considera punt d'origen d'un viatge de 4 anys. Es trien els i les xofers que portaran els ajuntaments de la democràcia al proper període, i també l'equip de mecànics i ajudants especialistes que en tindran cura, o sigui, les regidores i els regidors. La qüestió és fer el viatge amb tranquil·litat, agafant els revolts sense córrer, minimitzant riscos i arribant sans i estalvis al destí que ens han ofert els programes electorals. Aquests darrers 15 dies, passades les eleccions municipals, hem vist com la majoria dels governs locals s'han anat anunciant als mitjans de comunicació. Sempre hi ha moments per la sorpresa, i més en un país acostumat als realities baratos. Però, en general, el peix està força venut i només ens queda esperar a l'oficialització dels electes i, tot seguit, carretera i manta. Carretera i manta fins cap a una altra cita, una altra festa de la democràcia, el proper 23 de juliol, que sembla que el país estigui assedegat d'urnes. Serà un exercici periodístic i sociològic interessant veure xifres que es poden aconseguir en aquesta propera cita electoral, veure quanta gent va a votar, quanta gent s'intenta escaquejar de formar part de les meses, quina xifra tindrà l'abstenció, quants votaran per correu i si hi haurà vot de protesta més o menys rellevant. Tot ara mateix és una incògnita en un país on s'arribarà el juliol a temperatures que poden superar els 40 graus a l'ombra i votarem amb xancletes hawaianes, camisa descordada i un canti a l'ombra per fer tragos de tant en tant. Tinc la impressió que em tocarà anar en una mesa electoral. Ja han passat dues vegades més. Ja no vindrà d'una tercera. Com tants i tants de vostès, que som gent que a la temporada d'estiu no fem mai vacances i les deixem per la tardor, serà un moment de retrobament si és que al final sona la campana. Per acabar, bon estiu a tothom, ens veiem als xiringuitos o als festivals de nit, com el cas de Portaferrada, de Sant Feliu de Guíxols, que això sí que és una bona festa.
Ànims, Pere, molt bon estiu també per tu i molta sort. Nosaltres fem una petita pausa i ara tornem.
Shaking like the thunder tonight. Oh my, I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing.
Falten dos minuts per un quart de nou del matí. Seguim aquí al Supermatí. Anem ara a desgranar les notícies que us hem anat avançant en els titulars. Maite Selva afirma que han de repensar el projecte de la Font de Baix i treballar amb els fons europeus que han de rebre. A més, afegeix que cal desenvolupar el POUM a Begur i Esclanyà i treballar per crear habitatge protegit. Cal recordar que Selva repetirà com a alcaldessa de Begur després d'assolir un acord amb Jordi Carreras de Més Begur i Esclanyà. Maria.
En una entrevista al Supermatí, l'alcaldessa en funcions explica que el pacte amb Jordi Carreras va ser fàcil, ja que venien d'un mandat de governar conjuntament amb Eugeni Pibernat de Tots per Begur i Esclanyà. Selva afirma, però, que per la manera de treballar i donar continuïtat al projecte han decidit pactar amb Més Begur i Esclanyà.
Bueno, no hi ha... De fet, a l'haver tingut un resultat prou bo aquesta vegada, que han tret 5 regidors, necessitàvem només un. I bé, teníem que triar per un costat o l'altre, no hi ha un d'allò molt diferent, però bé, hem triat per el de més continuïtat i de més manera de treballar.
Quan es parla de projectes o iniciatives que han de començar a Begur i Esclanyà, Maite Selva apunta a l'habitatge social, el desenvolupament de la Font de Baix, l'arribada dels fons europeus i acabar la revisió del POUM. Respecte a la Font de Baix, Maite Selva apunta que cal crear un nou projecte o modificar el que ja ha plantejat perquè sigui més senzill a l'hora de fer la seva execució. Maite Selva, en referència a l'habitatge social, destaca que cal incidir en tres sectors a Begur i Esclanyà. I tot i que no són de propietat municipal, hi ha part d'aquest sòl que està destinat a habitatge protegit.
Hi ha els promotors d'aquests terrenys han d'urbanitzar i de la part d'urbanitzada hi ha sòl en aquests terrenys, hi ha sòl per habitatge protegit. En total estem parlant de 12 a Esclanyà i 19 a Begur.
Quan es parla de fons europeus, Maite Selva afirma que els primers que han arribat estan destinats a millorar l'accessibilitat i la sostenibilitat en el turisme. Tot i això, encara falten ajudes destinades a impulsar energies renovables en els edificis municipals amb plaques solars, la creació d'una via verda de Begur a Esclanyà o renovar la flota de vehicles municipals, entre moltes altres iniciatives.
El nou govern de Palafrugell aplicarà un pla de xoc per millorar la neteja dels carrers a partir del dilluns vinent. Ho ha assegurat Juli Fernández, del PSC, en la primera entrevista després d'anunciar el pacte que el farà alcalde en coalició amb Som Gent del Poble. La mateixa setmana, Fernández es reunirà amb els veïns afectats pels canvis a la carretera Vella per consensuar mesures. Són dues de les primeres accions que té previst com a alcalde, tot i que també ha explicat que en els primers 100 dies de mandat crearan un mecanisme per fer habitatge social i que l'any vinent l'IPEP ja no existirà i passarà a ser una àrea municipal. Ferran Castelló.
A l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, Fernández va explicar que ja tenen preparat el pla de xoc per incrementar les freqüències de neteja als carrers i que s'activarà a partir del dilluns de la setmana vinent.
Començar a recuperar, contestar el plec de condicions. Sé que estava molt avançat, però finalment el govern no l'ha aprovat. Mirar com està. Ja tenim dissenyat un pla de xoc que començarà a aplicar a partir del mateix dilluns 19. Un pla de xoc que implica noves freqüències, potenciar la recollida a platges, sobretot, la neteja viària, un camió més que tirarà aigua, una màquina per tirar aigua al carrer. Vull dir que estem treballant un pla de xoc que començarà a aplicar de manera immediata. Per què?
Perquè, evidentment, vol dir a partir del dia 19 ja hi haurà canvis en la recollida d'escombraries i neteja?
A partir de finals de juny, a partir de la primera setmana, tindrem canvis ja planificats.
El repte de la neteja i les escombraries serà tasca del nou regidor de Serveis, Mobilitat, Medi Ambient, Obres i Qualitat Urbana, Xavier Rangel. També tindrà l'encàrrec de resoldre la situació a la carretera Vella. Fernández ha anunciat que tenen una reunió prevista amb els veïns el primer dimecres del mandat.
La meva voluntat és el dimecres, sembla que és dia 20 o 21, no m'acordo ara, no sé, convocar tota la gent afectada per la carretera de Calella per fer una proposta alternativa que doni satisfacció a la petició que havien fet els veïns signats de forma conjunta en Templat, Xirlo, Sant Roc i la BAC de Calella. Per tant, ja estem treballant, és una aposta que és possible. Aquí la clau estarà en saber si la podem executar de manera immediata, per un tema també de litigi que hi ha entre l'Ajuntament i l'empresa que estava encarregada de senyalitzar.
L'aposta serà instal·lar càmeres que permetin el trànsit de veïns en dos sentits des de la primera rotonda de l'autovia fins a Calella. Aclareix, però, que no sap si aquest sistema es podrà aplicar aquest estiu per qüestions pressupostàries i pel litigi amb l'empresa que fa les senyalitzacions viàries.
Una altra de les mesures prioritàries serà la creació d'habitatge social.
Assegura que els primers 100 dies es dissenyarà un sistema per generar-ne.
Bueno, aquí el primer que farem serà una d'aquelles actuacions que farem dintre els primers 100 dies. Crear el mecanisme per intentar, des del propi ajuntament, doncs fer alguna actuació activa de creació d'habitatge públic, social, bé sigui a través de la compra d'habitatges tancats o bé sigui a través de la gestió de sòl públic municipal. Ho tindrem el disseny fet cap al setembre-octubre perquè pugui començar a executar per l'any que ve, perquè també és un tema pressupostari.
Un altre dels canvis que es veurà els mesos vinents és l'IPEP, que amb els pressupostos del 2024 desapareixerà i es transformarà en una àrea municipal amb dos regidors associats. Marc Piferrer, regidor de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme, Ocupació, Innovació i Formació Ocupacional, i Albert Perals, regidor de Comerç, Mercat Diari i Indústria.
Bueno, el mateix que es va fer quan es va eliminar l'Institut de Promoció, l'Institut Municipal d'Esports, del pressupost que incorporem l'any que ve, i ja haurà, en comptes de parlar de l'IP, parlarem de promoció econòmica.
Ja per l'any que ve.
Ja per l'any que ve, sí, el pressupost el proper al 2024, la voluntat del govern és que aquesta l'IPEP ja sigui promoció econòmica, o sigui que no. I la gent de la gent de l'IPEP, o sigui, tinguem en compte que l'IPEP en aquest moment, capítol 1, està dintre de l'àrea de comerç de l'Ajuntament, vull dir que no, o sigui, la gent no ha de venir cap canvi, al contrari, el que generem seran millores en l'eficàcia i l'eficiència de la gestió.
A l'entrevista, Fernández va explicar que treballarà per crear un gran pacte de ciutat durant el 2024 que defineixi a grans trets com ha de ser el Palafrugell a 20 anys vista.
Els parcs aquàtics, com l'Aquadiver, afronten la sequera amb els deures fets per reduir el consum d'aigua. El director dels parcs de l'Aquadiver a Platja d'Aro i del Waterwall a Lloret de Mar, a la Selva, Julià López Arenas, ha assegurat que els parcs aquàtics mouen molta aigua, però també en gasten poca. Maria Alsina.
Julià López Arenas ha detallat que des del 2018 van decidir canviar el model de vegetació que hi havia al parc. Fins aleshores, els visitants podien trobar-hi moltes flors de temporada en les zones d'enjardinament. Aquestes flors, però, necessitaven molta aigua i això va portar el director a replantejar-se quin tipus de vegetació calia posar-hi al parc. Per això van decidir plantar-hi espècies autòctones que els permeti aguantar millor les condicions climatològiques de la zona i això implica menys rec. Per altra banda, els parcs van renovant de forma progressiva el sistema de rec. Si bé al principi hi havia un sistema d'inundació, fa uns anys es va canviar pel model d'aspersors. Ara López Arenas ha assegurat que estan canviant tots els sistemes de rec per un a gota a gota que els permet optimitzar encara més l'aigua.
A veure, molta flor ornamental, molta planta de floració d'estiu, aquesta ha desaparegut del tot del parc. Ha estat una política molt clara de substituir aquella planta que només és de temporada i que cal doncs regar-la i mantenir-la amb molta cura i amb molta despesa d'aigua per altre tipus de jardinament, per altre tipus de plantes autòctones, moltes d'elles, que són resistents a l'aigua, que requereixen un molt menor consum d'aigua.
I com reaprofiten l'aigua en aquests parcs aquàtics, Maria?
El director dels dos equipaments, a més, ha detallat que les atraccions tenen un circuit tancat i això fa que pràcticament el 94% de l'aigua és la mateixa tota la temporada. Abans de començar la temporada van omplir les piscines. Per fer-ho, el 42% de tots els litres provenen dels dipòsits propis que tenen els dos parcs de la Costa Brava. L'objectiu és incrementar aquesta aigua provinent de pous propis per evitar haver d'estirar de la xarxa pública. Malgrat tot, López Arenas ha recordat que la majoria del consum d'aigua prové de la zona de rec. Per això posa especial èmfasi en la necessitat d'ampliar el gota a gota a tot el parc. Una altra mesura que ha comportat estalvi en l'aigua és substituir algunes de les zones de pas que eren de gespa per un altre tipus de paviment. Si bé mantenen les zones perquè la gent s'hi estiri, el parc ha reduït les extensions de gespa ornamental. Aquest conjunt de mesures porten una reducció del consum d'aigua. El 2019 el parc consumia 70.000 metres cúbics l'any, mentre que l'any passat el consum total es va quedar en 55.000. Per altra banda, el parc aquàtic que hi ha roses, l'Alt Empordà, a l'Aqua Brava, utilitza aigua que ve dels pous des del 1987. A més, fan servir un sistema de reciclatge de l'aigua per fer regar les zones enjardinades. El sistema consisteix en una bassa on hi van a parar tota l'aigua del rentat de les piscines. Amb el sol s'evapora el clor que hi ha i això permet que el parc pugui fer-la servir per regar. Per altra banda, Aqua Brava també aposten per tenir vegetació autòctona i de gespa adaptada que consumeixi menys aigua de rec.
Maria Teresa Roig Navarra, actualment exercint la seva tasca de venedora a la Bisbal d'Empordà, ha estat distingida com la millor representant de l'ONCE de l'any 2022 dins de la delegació de Catalunya, segons informa El Punt Avui. Carla.
Aquest reconeixement anual de l'organització destaca l'esforç dels treballadors i treballadores dedicats a la venda de diverses loteries responsables, així com la seva actitud en el lloc de treball, l'atenció als clients i el seu compromís amb la tasca social de l'ONCE. Maria Teresa Roig, de 53 anys i amb discapacitat visual, va rebre aquest premi juntament amb 21 altres venedors i venedores seleccionats de tot l'Estat en una cerimònia de gala celebrada durant el passat cap de setmana a l'hotel Irunion Pio 12 de Madrid, amb la presència dels màxims responsables de l'organització.
I una altra notícia breu, l'Institut Català del Suro va assistir al 44è Congrés Mundial de la Vinya i el Vi a Cadis per tractar la sostenibilitat del sector surer i la interacció del suro i el vi. Ferran Castelló.
El president de la Fundació Institut Català del Suro, Joan Puig, va reivindicar les característiques dels taps de suro per la qualitat del vi i la sostenibilitat. També va defensar les virtuts d'un consum responsable del vi. En aquest sentit, l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi va instal·lar urnes durant el Congrés per reciclar els taps. La cap de l'àrea de recerca i desenvolupament de la Fundació Institut Català del Suro, la doctora Patrícia Jové, va fer una ponència sobre la contribució del suro al sector. I a més es van compartir els resultats de l'últim estudi de permeabilitat a l'oxigen dels taps i de les aportacions del tap de suro als vins de tiratge. La conferència va acabar amb un exercici sensorial d'aromes positives que el tap de suro aporta als vins. Les trobades van tenir lloc del 5 al 7 de juny amb l'assistència del director general de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, Pau Roca, i el president de la Fundació Institut Català del Suro, Joan Puig.
El festiu celebra la tercera edició amb els Amics de les Arts, amb Helena Gadel i Marc Timón. El festival se celebrarà del 10 al 18 d'agost i a part d'aquests artistes que comentàvem hi trobarem Gili, Romaní, Hot Jazz Cats, la Copla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Gio Sinfonia o Manu Guix and the Veterans. Maria Alzina.
El festiu es manté fidel a una línia de programació musical que vol arribar a tots els públics. Enguany s'hi preveu organitzar 6 concerts on la música més popular i propera serà la gran protagonista, amb diversitat de ritmes i estils i on tindran cabuda el pop català, les sardanes, la cançó d'autor i el jazz, en un format proper i actuacions en un espai emblemàtic com és el Castell de Calonge. Tal com explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcasés, els aforaments són bastant reduïts en comparació amb altres festivals de la zona.
Però des la primera edició, una de les coses que és veritat que jo insisteixo doncs és de que la gent vingui a passar-s'ho bé. I anar a un festival bastant estret o agobiat, si em permeteu l'expressió, per molt bé que cantin, no t'ho passes bé. I per tant, tot i que aquest any tenim un cartell que pensem que vendríem molta més de 600 entrades, doncs seguirem posant-hi 600 cadires.
L'alcalde en funcions de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha volgut remarcar la importància que té aquest festival per un municipi com és Calonge i Sant Antoni. A més, remarca que el municipi s'ha fet un salt de qualitat quan es parla de cultura. Jordi Soler també ha recordat la gran varietat d'artistes i estils que proposa el festiu.
Aquest any hem volgut ser una mica ambiciosos, portem un programa com el que ja l'ha descrit en Francesc, que és important, un programa que el concentrem en 2 setmanes d'agost, i un programa que espero que serà ben acceptat per tothom.
El vicepresident segon i diputat en funcions de cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha destacat també la importància històrica i cultural de Calonge. Albert Piñeira afirma que aquest festival té la voluntat d'arribar a un públic divers i amb propostes per tots els públics, un aspecte que diferencia el festiu d'altres propostes a la zona.
I Maria, quan visitaran els artistes el Castell de Calonge?
El festival arrenca el dijous 10 d'agost amb Gili Romaní Hot Jazz Cats, on el mític trompetista i director de la Locomotora Negra actuarà al festiu en una jazz session en la qual participaran diversos músics de jazz de primer nivell a Catalunya. El segon concert arriba l'11 d'agost amb la Copla Sant Jordi, la principal del Llobregat. Cal recordar que en l'edició passada del festival, el Castell també va ser l'escenari de l'estrena de la primera sardana que porta el nom del municipi Calonge i Sant Antoni, una composició de Marc Timón que van interpretar per primer cop la Copla Sant Jordi, la principal del Llobregat. Enguany també està previst que s'estreni una nova composició. Per tancar el cap de setmana, Gio Sinfonia farà un viatge musical a través de la història del cinema i ens portarà a conèixer a fons les històries que amaguen les bandes sonores més reconegudes sota la direcció de Marc Timón, un concert amb arranjaments fets a mida i per a música de cambra. El segon cap de setmana del festival comença el dijous 17 d'agost amb la presentació del nou treball dels Amics de les Arts Allà on volia. Helena Gadel actuarà el divendres 18 d'agost per presentar les noves cançons del seu treball discogràfic. Finalment, Manu Guix serà l'encarregat de tancar el festival el dissabte 19 d'agost. Aquest artista també presenta nou treball, Moments, amb el qual realitza una nova i espectacular gira arreu del territori. Un show totalment nou d'un dels artistes més populars i reconeguts del panorama musical, on es torna a acompanyar de tota la seva mítica banda, The Veterans.
Canviem ara de festival, però seguim en clau cultural. Després de l'exitós concert de la gran xefla de Fetus a Corçà, el festival Ítaca continua el seu recorregut per l'Empordà. La propera parada és una tornada als orígens. Aquest dissabte 17 de juny tindrà lloc el concert de The Gramophone All Stars Big Band a la plaça Catalunya de la Pera. The Gramophone All Stars Big Band, amb la seva fusió de ska i jazz, presentarà Love Letter, un vinil de 10... un vinil 10 inspirat en la llegenda de Skatalitis, que combina composicions originals i versions. Aquesta ballada retornarà a l'esperit original del Jaspera, l'embrió de l'Ítaca fa 11 anys. Carla Saló.
Amb l'ska jazz com a bandera, The Gramophone All Stars es va transformar en una big band aclamada amb l'àlbum Jazzmaica, que fins i tot va ser publicat al Japó. Amb el següent disc, Maraca Sul, el 2017, van explorar altres sonoritats caribenyes com el bungalú i el calipso. Després han llançat 3 discs de curtmetratge, The Real Influence, el single Let's Get In On i l'últim Love Bitter. A la Pera, la Big Bang, liderada per l'empordanès Janice Bou, comptarà amb les veus de les germanes Yolanda, Sei i Cathy Sei, conegudes com The Sei Sisters. A més, ja ha començat el compte enrere per la cita més multitudinària del Festival Ítaca 2023, que enguany ve carregada de caps de cartell imprescindibles que actuaran a la platja de l'Estartit. El concert del Dia de la Revetlla de Sant Joan, el dia 23, comptarà amb artistes com Alit i C. Andoto Sound o els Catarres. El dissabte serà el torn dels amants de l'indie pop amb Vetusta Morla, La Moda, Triquell, Carmen 113, Dina DJ i l'experiència Flock Drone Art. La programació d'Ítaca 2023 es clourà el diumenge 2 de juliol amb un altre esdeveniment destacat. De la Fe i les Flores Azules actuaran a l'escenari de la Cantera d'Havaneres de Calella, posant fi als 17 concerts que s'han celebrat a 6 municipis de l'Empordà.
I anem acabant l'apartat informatiu amb l'estartidenca Consol Pereira, que celebra el seu centenari, Maria.
L'alcalde en funcions, Jordi Colomí, li va entregar un ram de flors en nom de tot el poble, així com el llibre Torroella i l'Estartit desaparegut i una carta personalitzada. Diversos regidors i regidores municipals van acompanyar també a l'alcalde en aquesta nova celebració centenària. Segons l'alcalde, és un honor poder assistir en aquest tipus d'actes i una de les coses més boniques, veure com els veïns i veïnes del municipi arriben al centenari.
I avui, en plana esportiva, us portem una grata notícia de futbol, i és que el Futbol Club Bellcaire va aconseguir aquest diumenge una de les gestes més importants de la seva història. Després d'una campanya gairebé perfecta a Tercera Catalana, en què no ha perdut cap partit, l'equip de Bellcaire d'Empordà jugarà la propera temporada a Segona Catalana per primera vegada a la seva història, Sergi.
Sí, i a més, la gran rivalitat que ha mantingut durant tota la Lliga amb el Palafrugell ha originat que tots dos conjunts pugin de categoria plegats. El Bellcaire, amb 27 victòries, 7 empats i cap derrota, es proclamava campió gràcies a la diferència de gols respecte al Palafrugell. Però la gran temporada dels blanquinegres s'ha vist recompensada igualment amb un ascens que assoleixen com a millor segon classificat dels grups de Girona. La dada de la imbatibilitat del Bellcaire encara agafa més rellevància si tenim en compte que és l'únic equip de futbol de les comarques gironines que no ha perdut ni un sol partit. La temporada que ve es presenta com un repte per al club, ja que haurà de competir contra equips amb pressupostos superiors. Una de les claus de l'èxit ha estat el de formar un grup cohesionat que ha obtingut el merescut premi de l'ascens a la Segona Catalana i que vol seguir batent rècords.
Junts, el PSC i el PP de Calonge i Sant Antoni van signar fa uns dies un acord de govern per repetir el tripartit que hi ha hagut durant l'última part de mandat. Així, Jordi Soler torna a encapçalar l'alcaldia del municipi després de les eleccions del 28M. Per avançar-nos alguns dels detalls del projecte i treball pels pròxims 4 anys, ens visita l'alcalde en funcions, Jordi Soler. Molt bon dia, senyor Soler.
Molt bon dia.
En primer lloc, per què van decidir reeditar el pacte amb el PSC i el PP?
Bé, quan a l'octubre de 2020 entrem al govern, malgrat sigui un pacte, diguem-ne, heterogeni, el que tenim molt clar és que havíem d'entrar a gestionar el municipi perquè estava absolutament desgavellat. En 2 mesos van capgirar absolutament les dinàmiques del municipi, el van posar en ordre, i això ha perdurat fins ara, en aquest moment. aquest pacte ha funcionat, s'ha vist que les cicles quedaven en un segon pla i s'ha vist també que les persones formaven un conjunt que ens enteníem, que sabíem cap a on devíem d'anar, teníem molt clar quin era l'objectiu en aquest aspecte dels tres grups i teníem clar també la manera com ho havíem de fer. Per tant, el reeditar-ho ha sigut una qüestió bàsicament de lògica, una qüestió de, també, per què no dir-ho, la lleialtat entre nosaltres mateixos, i una qüestió de seguir mantenint l'esforç que vam mantenir, perquè vam fer una legislatura completa nosaltres només en 2 anys i mig, i amb la feina que es va fer en el seu moment, doncs ara també és el moment de treure els fruits.
Vam parlar amb altres formacions polítiques?
Sí, nosaltres hem parlat junts, concretament hem parlat en totes les formacions polítiques, amb unes més temps, amb altres menys, però hem mantingut contactes amb totes.
En el pacte parlen de 23 projectes de cara al 2027. En podria mencionar alguns?
Sí, n'hi ha 23, però evidentment segur que en sortiran més. N'hi ha uns quants d'aquests que ja, diguem-ne, estat gestats en l'anterior, en aquesta legislatura que ara acabem, i per tant ara hauran de donar fruit. Ha estat l'esponjament de tot el nucli antic de Calonge, amb la creació de tres nous espais que es posen a l'ús públic, espais que permetran, doncs, com he dit abans, esponjar i deixar una mica un nucli antic que havia quedat una mica anquilosat. El projecte, els darrers dies de mandat, també varen comprar un bloc de 27 pisos que s'han de rehabilitar i posar a l'ús públic com a lloguer social. També hi ha la voluntat d'adquirir un altre edifici Sant Antoni, que en aquest cas per fer exactament el mateix lloguer social. Tenim també en marxa el canvi de totes les il·luminàries del municipi, que conjuntament amb la instal·lació de plaques de tots els sostres municipals faran que el consum elèctric nostre es redueixi aproximadament en un 40%. Tot això de cara al compliment de l'Agenda 2030, que tal com van les coses tindrem, diguem-ne, els objectius que marca aquesta agenda, crec jo que l'any 2025 ja els haurien complert. En fi, hi ha tota una sèrie de d'accions començades, encaminades, i d'altres que han de venir, com és la intenció de portar la universitat en el Collet, la creació d'un gran espai d'arc a la Fundació Gamón Medina, i en fi, en definitiva, projectes que no deixen de sorgir i que ens veiem capacitats per portar-los endavant.
Aquests objectius dels quals parlava, senyor Soler, s'han pactat, ja venien pactats amb les dues altres formacions, entenem, des de l'anterior legislatura?
Eren coneguts per tots, per tant, nosaltres tindrem un avantatge, si m'ho permet, que és que nosaltres no haurem de fer una transició ni un traspàs. És a dir, nosaltres tanquem avui, obrim demà amb el que ja havíem preparat avui. Tot això estava treballat, estava discutit, estava pactat, estava acordat i hi havia intenció de tirar-ho endavant. Les urnes ens van ser propícies, el sufragi universal va considerar que aquest pacte havia funcionat i, per tant, hi havia garanties de continuïtat, i nosaltres hem recollit el guà i senzillament anirem per executar tots els projectes que van fer, que eren molts, i segurament en sortiran de nous.
També ha explicat que vol consolidar la façana marítima. Quins passos s'han de seguir per assolir aquest objectiu?
Bé, aquí nosaltres juguem un paper secundari, perquè és Costas del Estado el que ha de tirar endavant el projecte dels nous espigons. Què vol dir això? Vol dir que ara el projecte ja està aprovat, ha superat totes les fases d'impacte ambiental i, per tant, només queda la licitació de les obres. Licitada les obres i feta la construcció, nosaltres ja estem a la roda, per tant, jo crec que en un any i mig podrien estar començades, i hi haurà una còpia de sorra i amb tot això protegirem la façana del que és Sant Antoni, sobretot, que és el que està més exposat als, als llevants temporals de,
ens pot fer 5 cèntims, però, sobre quina seria aquesta reforma?
Sí, bàsicament és l'allargament fins a 350 metres del darrer espigó, el més proper a Palamós,
sí.
Acabant d'una forma d'ahir, i també del primer de Palamós, allargant-lo una mica per protegir la platja del monestir i la part final de la platja de Palamós. Uh-huh. Què passa? Que les corrents, que en aquest cas són paral·leles a la costa, porten tota la sorra, des que es va fer l'escullera del Moll Nou de Palamós als anys 20, han anat agafant tota la sorra de Sant Antoni i Torrelantina, portant-la cap a Palamós. Aquest moviment paral·lel a la costa, a la platja, en un moment donat s'ha d'interrompir, i aquest és el gran espigó que es farà al final a la zona de l'Auvi. Aquest espigó ha de permetre que la sorra es mantingui a Sant Antoni, i sí que ens obligarà a nosaltres, de tant en tant, fer traspassos de sorra d'una zona a l'altra de la platja, però bueno, ja ho tenim assumit. El més important ara és que l'Estat compleixi amb la seva obligació i ajudem el més aviat possible aquest treball.
Vaig acabant, senyor Soler, però també creiem que és important parlar d'habitatge. Se n'ha parlat durant la campanya electoral. Com heu comentat, també és prioritari, no?, aquesta creació d'habitatge. Creu que el camí que s'ha de seguir, el que s'ha seguit fins ara al municipi, és el que s'ha d'anar seguint desenvolupant?
Pensem que sí. A més, pensem que aquests edificis que han comprat eren edificis que havien estat vandalitzats i ocupats. Vol dir això que fem una doble feina aquí. Recuperem una sèrie de finques de cara a l'aprovació i els posem a lloguer social, els lloguers baixos, però que permetran a molta joventut i gent que necessita del suport dels serveis socials, doncs els permetrà tenir una vivenda digna i una vivenda on poder desenvolupar les seves vides i, si més no, doncs, començar, sobretot les parelles joves. Uh-huh. Crec que aquesta és una funció social que els ajuntaments hem de fer, nosaltres hi estem. La compra d'aquest edifici pot suposar, com pot suposar vostè, és un esforç important, molt important de cara a l'Ajuntament, però pensem també que és la manera de poder posar al mercat en una zona que, per qüestions, diguem-ne, de turisme i de segones residències, el preu de lloguer està molt alt, doncs poder posar uns preus assimilables que puguin servir perquè la gent pugui tenir un accés directe a la vivenda amb unes condicions que avui per avui no té.
Per últim, creu que cal apostar per un desenvolupament sostenible del municipi. Com arribaran a assolir la reducció del CO2 al municipi que marca l'agenda 2030?
Bé, nosaltres en aquests moments ja s'està canviant totes les luminàries del municipi, posant-ho amb LED, amb la qual hi haurà una disminució del consum i de les emissions de CO2 importantíssima. Tots els edificis tindran placa solar i estem potenciant també el tema biomassa i de cara als edificis municipals. A partir d'aquí hi ha una sèrie de mesures també en temes de mobilitat i transport públic que, com he dit abans, jo calculo que sobre el 2025 nosaltres haurem fet els deures i haurem complert amb la rebaixa d'emissions de CO2 que se'ns demana a l'agenda 2030.
I a tot això també volen crear nous aparcaments. On es crearien?
Bé, la intenció, la bossa d'aparcament més important que falta avui és Sant Antoni. Sant Antoni és un municipi que va créixer, en fi, una mica anàrquicament als anys 50 i 60. Són tres carrers llargs, no hi ha zones verdes, les úniques zones, diguem, d'esbarjos són la plaça de la Llibertat, la plaça de l'Església, la plaça de Catalunya i llavors el pati de les escoles. Vam aconseguir tenir 3-4 placetes integrades en la sorra dels espigons, és una concessió de costes, però tenim un problema greu d'aparcaments perquè les plantes baixes solen estar ocupades per entrades de garatge o senzillament en zones on no es pot aparcar. Llavors la intenció és crear-los a part dels aparcaments, diguem-ne, dissuasoris que tenim a les entrades del municipi, crear-los a l'esplanada de l'Avinguda Catalunya, que és la carretera, antiga carretera de Platjar o Palamós. Uh-huh. Què fa això? Què fa? Que la intenció és crear dos bosses de pàrquings subterranis que han d'anar lligades amb la futura concessió de la zona verda, de la zona blava, i sobre aquesta base intentar que el concessionari pugui executar aquestes obres. La intenció és aquesta, ja hi ha hagut converses amb alguna empresa que es dedica a aquest tema, no ho ha vist malament, per tant hem de procurar que això arribi a un port.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Soler, alcalde en funcions de Calonge i Sant Antoni. Anirem seguint totes aquestes novetats que hem comentat avui al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres i, com sempre, a la vostra disposició.
Gràcies, bon dia. Venim d'entrevistes postelectorals que són denses. Anem a rebaixar-ho,
exacte.
No? Eduard i Laia, que ja venen amb la seva secció d'un mos un glob. Recordem que l'hem passat de dilluns a dimecres.
Exacte.
Però bé.
Les mateixes ganes.
Les mateixes ganes de sempre, que a més avui venen acompanyats de l'Eduard i l'Adrià Muixac. Vosaltres mateixos, presenteu-nos-els i aneu a conèixer una mica els projectes i tot això que ens porteu sempre de proximitat, no?
I tant, quilòmetre zero. Doncs avui tenim, com has dit, a l'Eduard i a l'Adrià Muixac i parlarem del seu petit gran projecte que estan desenvolupant aquí a l'Empordà des de fa 6 anys, amb el seu nucli, concretament a Peratallada. Ells es consideren pagesos que treballen la terra, concretament la vinya, a través d'una agricultura regenerativa.
Ells són viticultors Muixac, treballen en total unes 6 hectàrees, menys o menys, de vinya, i a dia d'avui ja fan 3 vins diferents. Primer de tot, Eduard i Adrià, qui sou, en què us definiu? Per exemple, que ahir n'estàvem parlant en una de les seves vinyes, molt tranquil·lament i molt bé. Bon dia, primer de tot, merci per ser aquí.
Hola, bon dia a vosaltres a tots, i moltes gràcies per convidar-nos i poder estar aquí, explicar una mica el que fem.
Bon dia, jo sóc l'Adrià, igualment.
Què feu normalment vosaltres? Ara heu engegat aquest projecte vitivinícola, però normalment a les vostres vides què aneu fent? Perquè la gent us conegui una mica més.
Doncs nosaltres som dos germans que venim d'orígens bastant diferents, no? Jo vinc potser més de formació i de professió més relacionada amb el món agrícola. He estat treballant a nivell de docència i assessorament agrícola en diferents àmbits, però sobretot encara amb la vinya. I tu, Adrià?
Jo vinc del món una mica més empresarial, més financer, però bueno, influenciat també per la família, així, doncs sempre ha tirat una miqueta més cap al camp ara mateix. Durant aquests últims 4-5 anys he anat ja arrelant cap al camp.
Us ocupa una part important, no? Doncs aquestes 6 hectàrees, ara per ara, a part de tots aquests altres projectes que aneu fent?
Doncs la veritat és que sí, la vinya és un cultiu bastant exigent, sobretot ja des del principi. En el moment que ho comences a plantar, doncs té unes tasques administratives que s'han de resoldre, i al llarg dels anys, doncs aquestes hi van seguint, i a més nosaltres vam començar de zero, no?, amb la intenció de formar un projecte sense gairebé recursos, però amb la idea de que es podia, i aleshores això ens ha tingut bastant ocupats.
Podries estar 24 hores al camp.
Si volguessis, ja que sí.
Sí, vull dir, és una feina que mai s'acaba, sempre hi ha algun cep que necessita alguna cosa, un camp que s'hauria de fer un tractament, o sempre hi has de ser-hi, saps?
I pots ser-hi les hores que vulguis.
Exacte, mai s'acaba.
Exacte. I, bueno, feu els vostres propis vins, no? Des d'un temps cap aquí.
Exacte. Nosaltres vam començar aquest projecte fa uns 6 anys que vam començar a plantar. Aleshores, és un projecte, per nosaltres és gran, però és un projecte petit, no? I això ve una mica motivat perquè nosaltres hem viscut l'agricultura a casa, els nostres avis eren pagesos, però com tanta gent, doncs som fills d'una altra generació més dedicada als serveis, i hem anat veient com el sector agrícola s'anava perdent, no? I anava quedant sobretot en mans de menys quantitat de pagesos, però més grans, no? Aleshores, nosaltres volíem intentar recuperar l'essència d'un projecte més petit, una mica més enfocat potser al nostre nucli, al nostre entorn, a cuidar la terra, a cuidar una mica, portar el nostre granet de sorra a tota la biodiversitat que tenim o que hem anat perdent arreu del territori.
Tu, Oriol, no sé si es coneixes els vins que encara
no els coneixia,
no els coneixia. Viticultors Muixac.
No els coneixia, com pràcticament tot el que em porteu, i cada setmana hi ha un descobriment, me n'adono que conec molt poca cosa, eh?
És que n'hi ha molta per conèixer.
Però que clar, passa que clar. Hi ha tantes coses a
correcte, a perquè soc de vins, soc de cerveses, vull dir, ja soc d'això, eh? Però, ostres, molta oferta, és que no ens acabaríem.
Ells ara mateix tenen 3 vins, si no m'equivoco, uh-huh. I no sé si els has vist i tot, tu, Oriol.
Podria
però
ser.
Un és d'un lloc de Peratallada, l'altre és d'un lloc de l'Albera.
I l'altre és d'un lloc del Montgrí.
Per què tot aquest incís a un lloc?
Doncs això, tenim una cosa molt clara quan vam començar, i era que nosaltres teníem la idea que volíem treballar tan bé com poguéssim la vinya i matitzar molt el producte, no? Aleshores, de les vinyes que tenim, les tenim disgregades, no? Perquè hem anat fent una mica el que hem pogut, hem començat a Peratallada, però hem trobat altres vinyes disgregades, i volíem donar incidència a la particularitat que té cada vinya en un lloc diferent, no? Perquè tot el que influeix, tot el que habitualment s'havia dit el terroir, no? Doncs tot l'agroecosistema que envolta la vinya, per nosaltres és molt important. Aleshores, tenim una vinya espolla i volíem donar-hi tota la importància que es mereix aquell lloc d'Espolla, llavors tenim una vinya a la zona del Montgrí, volíem donar tota la importància que es mereix al lloc del Montgrí, i anar parlant-ho així va sortir que la importància era el lloc, l'espai geogràfic que ocupa, però que nosaltres en diem el lloc, no? I d'aquí va sortir el lloc amb el matís geogràfic. Aleshores, cada vi que elaborem, doncs, és propi, el fruit és propi d'aquella vinya. No ve mesclat ni ve copejat amb cap altra vinya, sinó que és l'essència d'un lloc en concret. I d'aquí ve les paraules lloc.
Exacte, i amb varietats autòctones, no, també?
Exacte, amb un cultiu de mínima intervenció, la vinya fem un mínim, no? Ens preocuparem molt per millorar el sòl, per millorar la resiliència de la planta i per intentar que aquesta estigui el més sana possible per tal d'ella mateixa enfrontant-se amb les inclemències, i millorem tot també la part fèrtil del sòl perquè aquesta pugui alimentar la planta i a nivell mineral i nutricional, doncs, millori la qualitat del fruit, i intentem traslladar tot això a el que seria el nostre vi. El vi ho fem en fermentació espontània, sense gaire intervenció. Aleshores, doncs, intentem traslladar tot el lloc de la vinya a dintre una ampolla. I d'aquí ve...
Exacte, de la terra, la copa, no?
Exacte, total. El que vam dir ahir.
Exacte.
Ahir també ens deies tu, Adrià, per exemple, que cada ampolla té la seva idiosincràsia, a més, amb com aquell qui diu tres elements, no? Començant pel suro...
Ja comencem pel vidre. Vull dir, ja triem primer un vidre amb botelles reciclades, per exemple, el suro, tal com has dit, de suro català, en aquest cas l'agafem a Cassà, vale? Una empresa a Cassà, llavors l'etiqueta tot és de paper reciclat, també, tot el que és el logo així ens ho fa una empresa petita de Girona, vale? Llavors tot queda com a casa, diguem, i el tema del lacre, que ho fem tot a mà, també, doncs biodegradable.
El lacre, per qui no sàpigués, aquella cera que es posa al cap de l'ampolla.
En lloc de la càpsula.
Una càpsula d'alumini, posem una mica de cera.
I que les... I totes a mà, una per una.
Etiquetatge a mà, enumerat a mà, o sigui, tot el... Ho fem tot a mà.
Quina producció podeu estar fent ara mateix?
De negre estem entre 1.500 i 1.600 ampolles. Del blanc aquest any també hem aconseguit fer 1.600. I llavors sí que a la part més de l'Albera, diguem, una vinya una miqueta més pobra amb aigua, aquí, depenent de l'any, entre 1.000 de carinyena negra, que t'has descuidat de comentar-la, perquè a l'Albera fem carinyena blanca i carinyena negra, i la carinyena blanca tenim un trosset molt petit que solen sortir entre... Mira, aquest any han sortit 100 ampolles, l'any passat van sortir 300, aviam aquest any com va, però bueno.
Exacte, perquè les varietats que treballeu, quines són? Perquè teniu aquestes diferents vinyes que dèieu disgregades, no? A Pere Tallada, vau dir que teníeu fins a 3 finques, no?
Exacte, a Pere Tallada tenim uns sols bastant sorrencs, aleshores aquí quan vam decidir les varietats que hi plantàvem ens vam decantar cap al blanc, i allà hi tenim una varietat que hi havia sigut fa molts anys al Montgrí, que en deien el Picapul, no? D'origen del sud de França, tot i que aquí a Catalunya trobem el Picapoll, que està molt estès i molt autòcton del Pla de Bages, doncs nosaltres vam apostar pel Picapoll. I també hi tenim la Garnatxa Blanca i Xarel·lo, a les vinyes de Pere Tallada, una part petita de moscat de gra petit i una part de macabeu. Tot això pensat en poder elaborar blancs i blanc espumós, també. I espumós.
Algun dia poder fer l'espumós.
Una mica de bombolla, no?
Sí, sí, sí.
Per desengrassar l'assumpte.
Exacte.
I llavors tenim Espolla, doncs és una vinya que deu tenir 80 anys, una vinya molt tradicional, molt antiga, on és 100% carinyena, blanca, un espai molt petit, com ha dit Adrià, i carinyena negra. I llavors al Montgrí hi tenim una vinya que deu tenir al voltant de 15 o 16 anys i està meitat de Syrah i meitat de Garnatxa negra.
Molt bé, veus? Treballar de tot, una
Exacte.
Mica, no?
I aquest any ens hem atrevit a agafar una vinya aquí a Vall-llobrega, un sol una mica diferent, que és el Sauló, i aquí apostem una miqueta pel Syrah i el Cabernet Franc.
Què seria el Sauló, per la gent que no ho coneix?
És el sorrenc típic d'aquí al massís de Cadiretes, i que és una forma així vermella, una mica sorrenca, bastant, no?
Sí, amb un bon drenatge.
Exacte, amb bon drenatge, llavors aquí poden també sortir cosetes.
Bueno, intentaré el que dèiem, donar importància al lloc que ocupa aquesta vinya amb un terreny totalment diferent a la resta dels altres que tenim.
Exacte, doncs una mica ja heu explicat aquests nous projectes que teniu entre mans, no? Aquesta vinya de Vall-llobrega que comenceu a treballar, no? I que collireu per primera vegada aquest 2023,
sí.
L'elevarem a 2023, i què més? Quins projectes teniu entre mans? Cap on voleu tirar? O sigui, quin és l'objectiu una mica a llarg termini?
Aquí tenim dos objectius. El primer és intentar construir un celleret petit que tenim dissenyat. Aleshores, la ubicació serà Pere Tallada, que ja ho tenim una mica tot en marxa. Es tracta d'un celler d'una construcció de materials...
biopassius, podem dir, no?
Bueno, seria uns materials naturals, en podríem dir, també. Sí, un celler passiu. Aleshores, que seria la idea de tenir un celler, aconseguir les condicions necessàries per a l'elaboració i la criança del vi sense dependre d'una estructura energètica, no? Aleshores, els materials es tracta de retornar una mica a el que s'havia fet antigament, amb fusta, amb tova, que seria el fang barrejat amb la palla, i crear un celler 100% sostenible. És a dir, que l'aïllament el puguem trobar a la mateixa finca, que el fang de construcció el podem trobar a la mateixa finca, i bueno, sembla que podrà ser i es tirarà endavant. És un celleret petit. Aleshores, ens fa molta il·lusió perquè realment volem traslladar aquesta idea de possibilitat d'elaboració sense recórrer potser unes estructures 100% industrials i sortir una mica de la dinàmica que s'havia portat anys enrere d'elaboració de vins.
Això és important, ho dic perquè també veig que se'ns va acabant el temps. L'Adrià i l'Eduard ofereixen aquí, com aquell que diu, una mostra i un exemple de com començar un projecte de vi totalment possible, però evidentment tocant de peus a terra
i posant-li no... ganes, hores i totes les que existeixen.
És
no?
El que ens deia ahir, per exemple, ells, per exemple, moltes vegades doncs, vinifiquen a altres cellers més grans i voler començar tenint un celler poder no és massa
sembla una bogeria,
doncs comencem primer per la terra, que a més a més la saben tractar més que bé, i llavors doncs, tot el que hagi d'arribar hi arribarà.
Exacte.
Doncs...
El jovent pot treballar a la pagesia i pot ser un projecte viable,
sí.
És això.
Només s'han de tenir ganes, evidentment coneixement, no? perquè el coneixement que teniu és l'arrel, mai millor dit, de tot això, però bé, anirem seguint
tot
el projecte. A mi m'ha semblat molt interessant i sempre me'n vaig amb aquell puntet de que em fa ràbia no haver-ho conegut abans, perquè dius, ostres, no...
Mai és tard, mai és tard.
Sí, però, però per què ens costa tant, no, arribar-hi a... Hosti, espera, tallada, jo sóc de Calonge. Bé, bueno, també en tinc molts, Calonge, de Sallés.
Sí, sí,
però sí, sí, hi ha aquell punt de... Ostres, interessem-nos més per la nostra terra, no, al final.
I tant, per això estem per donar a conèixer aquests petits projectes, que són grans projectes.
I gràcies per la tasca, també, al final, perquè vosaltres també ens porteu tot això cada setmana. Eduard i Adrià Muixac, de Viticultors Muixac, moltíssimes gràcies per venir aquí i explicar-nos la vostra història.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, i també agrair un glop a l'Eduard i a la Laia per aquesta invitació.
Anirem fent
i donar a conèixer una miqueta els nostres productes i la nostra manera de fer.
I tant, no és
continuarem saldria. Fent.
Molt bona feina.
Eduard i Laia, ens veiem la setmana que ve.
Que vagi
molt bé. Adéu-siau. Bon,
gràcies.
Nosaltres anem acabant, abans però fem un cop d'ull a la previsió meteorològica.
Temps de dimecres amb un estat de cel variable, amb creixement de nuvolades i alguna tornada que pot deixar algun ruixat d'abast local entre la meitat sud i interior del Baix Empordà. Vent entre fluix i moderat de tramuntana a la meitat nord de la comarca. Demà i dies vinents el temps tendirà a ser més assolellat, sense risc de tornades i amb una temperatura que pugui amb un ambient plenament estiuenc els darrers dies de setmana.
Nosaltres tornem demà de 8 a 9. Adéu-siau.